Ràdio Tiana presenta... Ara i aquí.
Bona tarda i benvinguts al segon programa de la temporada de l'Ara i aquí, el programa de tertúlia política de la local Ràdio Tiana. Cada tercer dimarts a mes, sis representants dels partits polítics que tenen presència al consistori vindran fins als estudis de la ràdio per parlar sobre temes d'actualitat del poble. Avui tenim a la taula de l'estudi a Ricard Fabra, representant d'Esquerra. Bona tarda.
Bona tarda.
Salva Bosch, de la CUP. Bona tarda.
Molt bona tarda.
En Diego Parra, porteu del PP. Bona tarda.
Bona tarda.
L'Albert Sales, en nom del PSC. Bona tarda.
Bona tarda.
Del PDeCAT-DC encara no ha arribat el representant. I, per altra banda, la representant de Junts per Tiana, Gemma Linyan, no podrà acompanyar-nos en el directe, però entrarà durant el programa mitjançant trucada per poder opinar sobre els temes que tractarem avui. Avui aquests dos temes seran, primer, el que serà més llarg i el que tractarem amb més profunditat, que serà comentar els últims esdeveniments relacionats amb el lloguer. Per una banda, el ple d'aquest d'octubre va tractar aquest tema en dos dels acords presentats, un ple on l'urbanisme i l'habitatge van centrar la majoria del debat, i per altra, fa una setmana que el govern del PSOE va presentar el pacte dels pressupostos amb Unidos Podemos, on entre altres mesures es contempla donar la facultat als ajuntaments per regular i limitar les pujades al preu del lloguer en zones que estiguin declarades com a tensionades. Això ho tractarem durant bona part del programa i, per finalitzar, us demanarem una breu reflexió sobre el comerç local després que Casper Botiga, ubicada al passatge Moragues, hagi anunciat el seu tancament a mitjans de novembre. Bé, doncs, dit això... Gemma, hola.
Hola, hola, bona tarda.
Bona tarda. Doncs,
primer de tot, demanar disculpes, perquè per un imprevist doncs, no puc ser avui a la tertúlia. Bueno, estem a Lledoners, en el primer aniversari de l'empresonament del Jordi, i m'ha estat impossible poder arribar a temps.
Molt bé, doncs no passa res, el temps que puguis estar... Quan hagis de marxar, avises, d'acord?
Molt bé.
Molt bé, doncs, dit això, comencem el primer tema, en el tema central d'aquest programa. Primer començarem reflexionant sobre les iniciatives que es van dur al ple d'aquest octubre i, en especial, la moció relacionada amb els preus del lloguer, aprovada per unanimitat per tots els grups. Llavors, què és el que més destacaríeu d'aquest acord que es va arribar? Si vols començar, Gemma, tu.
Bé, jo crec que, en un primer moment, que cal una política d'habitatge ferma, encarada potser més ja cap al lloguer que no tant cap a la propietat, que és veritat que a Tiana s'han fet molts pisos socials en les últimes dècades, també és veritat que hi ha hagut com dos forats negres, no?, des que són les cases de patronat fins que es fan els nous habitatges, començant ja pel Carmelita i tot el que va venir Can Gaietà, va passar molts anys entremig, i que ara també hi ha hagut aquest interval de temps llarg mentre no s'han pogut fer nous pisos, però que hi ha una experiència en positiu dels habitatges socials que hi ha a Can Gaietà de lloguer, que s'ha pogut ara fer una pròrroga. Es revisarà, ens aprofitarà de fer aquesta pròrroga també per revisar tots aquests habitatges, les condicions dels adjudicataris, si es mantenen. I una de les coses que sempre hem reclamat és que sigui l'Ajuntament qui tingui el control d'aquests habitatges. I sembla ser que això ara està en vies doncs, que sigui així, perquè és important que sigui l'Ajuntament i no una empresa privada, no externalitzar aquesta funció a una empresa privada doncs, que té com a màxima prioritat complir els pisos, ja sigui amb gent de Tiana primer i amb gent que no és de Tiana després, i que això doncs, estigui fora de control. Hi haurà una nova promoció de pisos a Bassan 2 i un d'aquests pisos seran de lloguer. La part de lloguer encara no s'ha posat en marxa, podríem dir, no s'ha informat i no s'ha començat a fer tots els tràmits pertinents. I pel que fa als pisos de compra, el que sí que hem demanat també, després de la reunió que hi va haver la setmana passada, és que hi hagi un control estricte de qui s'adjudica aquests pisos. S'han detectat algunes irregularitats en la llista d'adjudicataris definitiva. Hi ha algunes persones que sí que tenien propietat i que van demanar aquest pis i van passar un primer filtre. Ara això s'està tornant a revisar i el que hem demanat ara és que sigui la persona adjudicatària la que vagi a triar aquest pis sobre plano, que no enviï una altra persona que pugui triar-li el pis, sinó que sigui ella, i que si aquesta persona doncs, no té la necessitat de tenir aquest pis, doncs que renunciï a aquest pis. Això és una mesura que demanem perquè s'han detectat ja petits tripijocs que hi podria haver en l'adjudicació d'aquests pisos socials. Quan dic que és veritat que s'han fet molts pisos socials de Tiana, és veritat, però també és veritat que han acabat al mercat lliure, perquè un cop passen uns anys, doncs per llei, per com estaven les clàusules dels contractes, doncs els adjudicataris se'ls han pogut vendre, i el que ha passat en la majoria dels casos és que han acabat en mercat lliure i no han acabat en una borsa de treball, perdó, una borsa d'habitatge per gent de Tiana que ho pugui necessitar. El terreny s'està acabant, com sabeu, a Can Mates no seran habitatges socials, doncs perquè hi va haver un conveni ja fa anys on es va canviar l'aprofitament mig que corresponia a l'Ajuntament doncs, per altres béns immobles i per altres terrenys, com van ser els de Botall, la Casa de la Palmera, i per tant a Can Mates no es faran habitatge social. Per tant, ens quedarem a Tiana sense terreny ja per fer pisos socials. Quina és la proposta de Junts o quina hauria de ser una de les propostes a estudiar? Doncs mirar-nos amb molt bons ulls la proposta que ha fet Barcelona pel que fa als nous habitatges que es puguin destinar un tant per cent, a Barcelona serà un 30%, un tant per cent, a que sigui habitatge social en aquestes noves promocions privades. És una solució de les moltes que hi podria haver o de les que es podrien arribar a estudiar. Sobre els pressupostos aprovats pel PSOE i Podemos, acordats, perquè encara no s'han aprovat i falta doncs, les forces polítiques que li donen el suport al Congrés dels Diputats, jo no tinc molt clar que els ajuntaments, o que almenys tots els ajuntaments, doncs, puguin tenir via lliure per estar sobre d'aquests preus de lloguers i marcar uns preus de lloguers en els nous habitatges, perquè això es delimita en unes zones tensionades i les zones tensionades no les decideix l'Ajuntament, sinó que es decideixen des d'una administració superior i, per tant, és difícil que Tiana, si no entra dins d'aquestes zones tensionades que hauran de tenir un físic, pugui acabar realment manant sobre el preu de lloguer del seu territori. He dit moltes coses, em sembla.
No, ja està bé. Has tocat tots els temes que tractarem avui, ja va bé. Per si després no pots comentar-ho. No sé si abans de la reflexió algú vol fer una rèplica o comentar, o ja passar la vostra... Qui vol ser el següent?
No, tenim un problema, és que no m'he escoltat al principi. No, a veure, jo simplement agafant una miqueta com has començat el tema que és el tema de la moció, vale? Jo sobretot felicitar-nos perquè és una moció que va ser aprovada per tothom, vale? crec que era necessària. Com bé està parlant aquí amb els companys, era una declaració de principis que sí que demanava el que ha sorgit d'aquest acord entre el PSOE i Podemos, i que és un bon inici per revertir una miqueta la qüestió de la crisi. No? Des d'aquest punt de vista, tampoc jo no soc inconformista, però és un bon inici per començar a fer certes coses.
Sobre l'última part, que és que no he escoltat més, sobre l'última part, o sigui, sobre el tema de si pot ser que els municipis poden fer alguna política en aquest cas. Ja de per si la Generalitat va fer l'índex de referència de lloguers, ho va fer l'any passat, i el municipi crec que pot fer coses, pot fer un informe i passar-li a la Generalitat de Catalunya dient la problemàtica que té i poder dir com era el tema de detectar això, no? I sobretot pues, delimitar aquesta zona i delimitar el tema de lloguer, que és difícil, sí, però sí que ja amb aquest acord ja comencem a tenir certes competències que estaven reclamant precisament en aquest decret, no? Després ja si deia més, ara dono la veu a la resta ja si més això ja comentaré una miqueta més el tema de l'acord.
Sí, jo, per exemple. Aviam, primer de tot, el pacte que vam conèixer l'altre dia, que van firmar solemnament el PSOE i el Pablo Iglesias allà a la Moncloa, no era un pacte de pressupostos, sinó que era més que res és un pacte de govern, no? Perquè això no té increment pressupostari, no? El que diem. Nosaltres veiem això amb una mica de recel, perquè tot el que sigui la intervenció del preu del lloguer, el que pot provocar és un efecte contrari, o sigui, la gent no destina l'habitatge pel lloguer, se'l queda a casa i ja està, no? Perquè dius, quin preu el posaré jo, no? L'administració ha de taxar, no?, el preu. Jo crec que la millor política que pot fer l'administració és la promoció d'habitatges protegits, d'acord? Jo voldria ser una mica caut perquè a Tiana tenim, com ha comentat la Gemma, tenim un terreny que s'està esgotant, no? Per tant, parcel·la pública hi ha poca. I els plans parcials estan aprovats, o sigui, no, em sembla que no sé si queda algun pla parcial encara, bueno, quedaria la zona aquesta dels vorals de la B20, i bueno, i això encara col·legia, no?, perquè s'ha d'arribar a molts acords, etcètera, etcètera. Després també s'ha comentat que a Tiana s'han fet moltes promocions de compra. Recordem que la llei estatal el que deia és que aquests habitatges, les primeres promocions, en un màxim de 5-10 anys es podien vendre. O sigui, un podria... Les cases del patronat, les de la Ciutadella, hi ha gent que se les està venent, que les ha venut per més del triple o del quàdruple del que va costar en el seu moment, O sigui que aquelles cases, no sé si em sembla que van costant llavors uns 10 milions de pessetes, no sé si arribaven als 10 milions de pessetes, i ara la gent s'han venut cases per gairebé 500.000 euros. O sigui, estem parlant, bueno, de 8 vegades més el preu, o sigui que encara en quedava curt. Les últimes promocions, doncs ja això es va allargar el termini, com a mínim uns 30 anys, com a mínim la promoció de Can Jordana, que precisament jo visc aquí a Can Jordana, que és de les darreres que es va fer de promoció, i després la de Creu del Terme, eren 30 anys. O sigui que durant 30 anys tu pots vendre el pis, però el preu el fixa la Generalitat, en aquest cas, Sobre el que han comentat de la proposta de Colau, encara està per veure si aquesta proposta marca, perquè les constructores també tenen a dir la seva. Jo no es diré a favor ni molt menys de les constructores, però aquesta llei que ha proposat Colau i que vol ser una mica la imitació, no?, en la resta d'ajuntaments, perquè han vist així com una escletxa, està en dubte, o sigui, jurídicament està en dubte, i per tant hem d'estar atents a això que diuen. Jo ja dic, lo de la intervenció dels preus ho posaríem en qüestió, i primer perquè també s'han d'arribar a acords amb les forces polítiques. Ara, de moment, això és un acord, s'han d'arribar a força amb els acords, i ja estem aquí en aquest tema. Però ja dic, aquí a Tiana tenim unes característiques que potser amb la resta de municipis, aquí el que fa falta són habitatges, perquè clar, aquí la majoria dels habitatges que tenim són molt grans i estan en el mercat lliure. Sí, ja començo a fer unes reflexions.
Si vols, Salva.
Sí. El problema que tenim d'habitatge a Tiana, tant en la vessant de compra com de lloguer, no és cap a la realitat del país, no?, de tota Catalunya i de l'estat espanyol, no? Però aquest problema ve generat pel propi sistema capitalista. En el moment en què un habitatge esdevé un producte financer, qui té molts diners, els fons voltors o grups de societats immobiliàries que poden adquirir habitatge, aquest habitatge posat en lloguer els dona una rendibilitat financera molt superior a aquells mateixos diners que costés l'habitatge col·locat en un banc. Els interessos anuals, doncs, amb el lloguer superen molt a més creix la rendibilitat que podries tenir. El fenomen de Barcelona turístics, els apartaments turístics, doncs tot va començar com una taca d'oli, no? El centre de Barcelona es va posar de moda, molts grups d'aquests inversors van anar comprant habitatges, la gent d'aquests barris ha anat desplaçant-se cap a altres zones més perifèriques, però a poc a poc l'increment del preu de lloguer s'ha anat fent palès, no? Tenim exemples de Santa Coloma de Gramenet, doncs, que fa 3 anys enrere podies trobar un habitatge per 450 euros més de 3 habitacions, i ara quan els ha acabat el contracte i l'han de renovar, els hi poden demanar 700 euros. Un increment de 250 euros que no es correspon amb l'increment salarial de les persones treballadores, no? Per altra banda, doncs això, bueno, ha passat a diferents barris. Quan aquests grups immobiliaris han saturat la zona centre, doncs han explorat i han posat de moda nous barris, doncs, i han repetit l'experiència. Poble Nou, Sant Antoni, Poble Sec, doncs, s'han posat com de moda. I això cada vegada, doncs, ha anat fet tirar més cap a l'exterior a la gent que va buscant un habitatge més econòmic. Però tot i així, això va exponencialment creixent, i no hi ha manera de posar-ho fred des de el mateix sistema, que vull dir que el sistema ja li va bé això. Vull dir, ells estan guanyant molts diners, doncs, per què ens hem de preocupar, no? Caldria una llei del lloguer que emparés a aquestes mocions que amb bona voluntat estem fent des de molts municipis, però que moltes vegades es queden curtes perquè no tens aquells mecanismes legals que t'emparin i que et donin força envers d'aquests grups de poder que són molt poderosos, no? Doncs amb una llei catalana de lloguer que regulés les condicions, l'accessibilitat al lloguer social, doncs les coses podrien millorar molt. La moció aquesta que es va aprovar amb el darrer ple municipal, bueno, no està malament, no és la millor de les mocions per la CUP, hi havia molts aspectes que nosaltres haguéssim intentat millorar, però com a primer pas, doncs, bueno, ja ens va semblar bé. Ja trobarem la forma d'anar apretant i que això es vagi fent una realitat.
Sí, aviam, una mica amb la línia d'entendre que això és un primer pas. Evidentment, entenem tots que hi ha una necessitat d'habitatge i hi ha una necessitat de regular el preu del lloguer, perquè és una evidència. Hi ha certes zones on els lloguers són intocables, s'estan pagant barbaritats, ja no diem per una vivenda, sinó inclús per una habitació. L'habitatge és una necessitat essencial. Aleshores, si amb l'especulació aquesta que està havent-hi amb els lloguers, s'ha creat aquesta necessitat. És dificultós fer-ho? Sí, perquè vivim amb el règim econòmic que vivim, i això costarà d'entendre i costarà que s'accepti, perquè evidentment aquí hi ha molts interessos dels grups aquests econòmics inversors que parlava el Salva. Evidentment s'ha de començar, és una necessitat que hi és, i jo penso que està bé la proposta que siguin els ajuntaments els que puguin començar a regular el tema aquest. Per què? Perquè l'Ajuntament és el primer que té el coneixement directe del ciutadà, té el coneixement de primera mà, és la primera administració que està en contacte amb el ciutadà i les seves necessitats, i coneix la realitat del poble. El que passa que això hem de ser conscients que hi ha d'haver una voluntat molt majoritària perquè això es pugui portar a terme, perquè és una tasca realment difícil. Realment, com es farà? Jo em sembla que estem en un primer pas i que genera molts dubtes. És a dir, estant-hi plenament d'acord amb què s'ha de fer, el difícil és com fer-ho i com poder-ho aplicar. I que es doti en els ajuntaments de la capacitat de fer-ho, perquè també està molt bé dir-ho, però després portar-ho a la pràctica serà el dificultós.
En relació amb el que heu comentat sobre els pisos buits a propietats d'entitats financeres que especulen, quina creieu que podria ser una solució per impedir que això vagi a més o que cada cop tinguin més pisos per especular. No sé si...
Jo, per exemple, aquí a ti, jo crec que la gent que ens està escoltant voldria saber, escolta, quina solució doneu, no, per Tiana? Jo crec que ens hem de centrar aquí, eh? Realment a Tiana hi ha els bancs i són tenedors d'habitatges, eh? El que passa que a Tiana, tornem a dir que són unes característiques especials, perquè els habitatges són molt grans. Són de gent que en el seu moment es va fer una hipoteca i no l'ha pogut pagar, no? Hipoteques que potser en el seu moment implicaven uns sobrecostos. Estem parlant de superfícies bastant grans, eh? Aquest Tiana, de pisos que a lo millor a Barcelona estaríem en una zona de Pedralbes, no? O així, no? Perquè a vegades quan parlem de regular el preu, clar, o sigui, no? Actualment quan busca un habitatge, mira el barri, mira la zona, o sigui, són molts factors els que inclueixen, aquest Diana. Per tant, quines són? S'han de buscar mesures perquè aquests bancs, que són els grans tenidors, inclús immobiliàries que tenen promocions senceres. Jo l'altre dia, per exemple, estava veient un reportatge que feien per televisió i deien que deia una presidenta de la Federació de Constructors que dius que hi ha demanda de vivenda nova. O sigui, per una banda tenim habitatges buits, tenim una borsa molt important d'habitatges buits, però per una altra banda hi ha una demanda creixent d'habitatges. O sigui que el que passa és que la gent es concentra al voltant de les grans ciutats, no? Per tant, jo crec que el que s'ha de fer és incentivar que aquests bancs, en lloc de tenir aquest habitatge buit, posar-lo en el mercat, però amb unes garanties, no? La gent vol garanties, són els que tenen, volen que la gent que pagui, que tinguin, que l'habitatge es torni en les condicions més oportunes, etcètera, etcètera, no? Primer és això, i després la regulació dels habitatges turístics. Això jo crec que és imprescindible. Sí, em sembla, això també ha provocat, jo crec que és un efecte col·lateral que ha passat a Barcelona i en una altra ciutat, és la moratòria hotelera. O sigui, no deixen construir habitatge, la gent, turisme, clar, això també és una altra de les conseqüències, indirectament, eh? I són molts factors els que intervenen, jo crec, però jo crec que s'ha de potenciar que aquests grans tenidors d'habitatges els posin al mercat i amb absolutes garanties tant judicials, econòmiques, etcètera, etcètera, que al final de mes es puguin pagar, sempre igual que siguin uns lloguers assequibles per la gent, eh? Estem parlant d'acord amb els sous que té la gent, perquè lògicament, no?
Amb Gemma, no sé si vols dir alguna cosa.
S'ha de deixar, sí.
Vale. Doncs, vale. Adéu, que vagi bé, Gemma.
Vale. Com esperes per la gent de Tiana i la població de Tiana, no? Jo crec que el tema del mercat de lloguer, vale, hi ha que veure des de... No es pot veure d'una forma aïllada, vale? I sobretot d'un punt de vista econòmic, no? És un mercat molt més gran, perquè tot influeix, no? Sobretot un mercat de vivenda nova, un mercat de segona mà, un mercat creditici, si n'hi ha crèdit o no n'hi ha crèdit. Tot això es té que veure des d'un pla diferent, no? Sobre el tema de l'acord de pressupostos que va signar PSOE i tal, sí que ja comença a actuar-se, ¿vale? Perquè, per exemple, la llei que va aprovar el Partit Popular, la 4/2013, ¿vale? D'alguna manera, en el primer punt, el que intenta és rectificar tot allò que no... que ha donat mesures pernicioses, no? O sigui, no va limitava o baixava el temps de lloguer, l'inquilí va notar certa desprotecció perquè va tot passar a l'arrendatari. Llavors tot això el que intenta és regular-lo, no? A més, que aquesta llei conviu amb la del 94, també la llei d'arrendaments urbans, i la del 64. Què vull dir amb això? La primera acció que es fa és posar mesures sobre aquesta llei, vale? Per al tema del contracte. Vale? Es toquen pròrrogues de contracte, terminis d'arrendament, i tot això el que sí i recau dintre de la regulació del contracte. I per aquí ja anem bé. Vale? Perquè ja comencem que l'administració d'alguna manera estarà o t'assenyalarà que dintre del contracte hi hagi unes certes clàusules que marquin la protecció, no? del que renda, no? Perquè, per exemple, no m'acordo de terminis, però ara ampliarà terminis i pròrrogues, amb la qual augmentem la protecció sobre les persones, no? O sigui, ja d'alguna manera ja fem, i això afectarà també a tota l'aprovació de Tiana que signi un contracte. Això per començar. Benvinguda sigui la modificació de la normativa sobre el mercat de lloguer, perquè posarà sostres, i sí que podrem posar-ho. Com he comentat abans, la Generalitat ja ho va fer, menys mal que va fer alguna cosa, que va començar a fer un índex que està reflexat a l'Incasol, que marca el preu mínim i el preu màxim, i surt una mitjana del preu de lloguer. A partir d'aquí nosaltres podem actuar i podem informar a la Generalitat i podem dir que som una zona tensionada. Vale? Sí que podem fer i sí que podem actuar. Aquí també tenim pisos de lloguer i podem dir que això, i podem fixar, clar, encara està una miqueta a l'aire, no? Si ho fixeu amb l'acord, encara està regularemos a la normativa, segons això i tal, però de moment ja estem posant les bases perquè tot això, sense oblidar el que he dit, que el mercat no podem veure el mercat de lloguer sense mirar les altres, la compra-venda, el mercat creditici, estava dient Mario Draghi que també començarien a pujar els tipus d'interès, tot això influeix, i en tot això ho tenim que mirar de cara al futur i de cara a Tiana per poder gestionar el tema de lloguer. Molt particularment aquí sí que podem fer més coses, moltes més, encara que sí, que comparteixo amb els companys que la la idiosincràsia d'aquest poble és completament diferent. Vale? Aquí no n'hi ha un mercat com a Santa Coloma, aquest moviment d'aquest mercat. Sí que és cert que hi ha hagut aquesta tensió, vale, cap aquí, però la tensió no ens ha portat aquí a Tiana. Aquí a Tiana no hem tingut aquest mercat tensionat. No n'hi ha aquesta possibilitat. Vale? Jo solament dic que amb aquest acord, i que espero que els partits que estan al Congrés dels Diputats, crec que és un principi i un bon acord perquè sobretot les comunitats autònomes i els municipis comencin a posar fil a l'agulla amb el tema dels lloguers, el tema de lloguers i vivenda. Vale? Es posaran a disposició també partides pressupostàries per al tema de rehabilitació, per a tots aquells que posin a llogar vivenda. Començaran hi ha 20.000 vivendes dintre un pla de 4 anys que es volen fer juntament amb les comunitats autònomes també per posar a disposició. Vale? O sigui, es farà. Però clar, tot això es queda en paper mullat si no s'aproven uns pressupostos.
Sí. Fent una reflexió d'això, no? D'aquests bancs que estan en propietat de molts habitatges per execució d'hipoteques impagades, no? Si fem memòria, el rescat a la banca ens va costar 108.000 milions d'euros, una bestiesa. D'aquesta quantitat de diners, molt probablement només es recuperarà un de 4 euros. Els altres estan perduts. Doncs imagineu-vos les ajudes a lloguers socials o a promoció d'habitatge públic que es podrien haver fet amb aquests diners. Per això diem que el capitalisme juga amb les cartes marcades. Vull dir, ells, si els hi va bé i guanyen molt, i si no, l'Estat els hi dona el que han perdut, no? I la banca doncs sempre treu el cap, no? I la classe obrera, els treballadors, doncs són els que han d'estar desnonats i patint les conseqüències d'això, doncs, d'aquestes polítiques capitalistes amb les que no estem d'acord, no? pels bancs, aquests pisos que anaven recuperant d'execucions d'hipoteques que no es podien pagar, doncs per ells eren com una expectativa de negoci, de dir, bueno, tenim aquests pisos i ja trobarem el moment de que tornin a sortir al mercat i ja recuperarem la inversió, no? Es van inventar també allò de la Sareb, el banc dolent, que li van encolomar doncs, tots aquests pisos a un preu molt inferior del lloguer que aquelles persones en el seu dia que no van poder pagar ho estaven pagant. I bueno, doncs per la banca en principi no era un gran problema. Però, per sort, la societat es mou i des de la plataforma d'afectats per la hipoteca doncs, es promou l'ocupació de pisos que siguin propietat de la banca. I una mica està bé, vull dir, de ficar-se als bancs aquest neguit de que pisos que són propietat seva siguin ocupats per persones, per famílies. És a dir, bueno, vosaltres volíeu especular amb això, doncs us anirem ocupant pisos, tots els que vulguem, i generarem una tensió que d'aquí un temps es convertirà en un conflicte social, perquè vull dir, no pot ser d'una altra manera, no? Hi ha barris, especialment barris, nou barris a Barcelona, o barris de Llefià, o Santa Coloma de Gramenet, o perifèries d'Hospitalet, de Llobregat, especialment castigats per la crisi, on el 40% dels pisos buits propietat de la Sareb estan sent ocupats. Doncs això és un mecanisme de pressió també per intentar transformar les coses. A Tiana tenim una tipologia d'habitatge que dius, bueno, sí, però què farà un jove de Tiana amb un pis de 180 metres quadrats? Però bueno, també pensem que els hàbits del jovent, al jovent no li importa compartir pisos. Hi ha molts joves que comparteixen pis, tres o quatre joves, pues, aquests pisos grans de Tiana pues, podrien ser ocupats per ells. Vull dir, l'Ajuntament, si aquest pis fos comprat per l'Ajuntament exercint el dret aquest de tanteig i retracte, quan són pisos que estan en mans del banc, pues, bueno, i després des de serveis socials ja es gestionaria la forma en què aquest, vull dir, no s'alquilaria el pis amb una sola persona, si de fet a Barcelona ho fan propietats privats que lloguen habitacions individualment, no et lloguen ja tot un pis, et lloguen una habitació amb dret a cuina, al bany, i pagues a lo millor 600-700 euros per l'eixample, per una habitació. I si hi ha tres habitacions, doncs representa que hi ha tres persones convivint en aquell pis. Doncs molts joves, ja et dic, no els importaria, com una primera etapa de la seva vida, compartir pis amb altres joves i ells mateixos, vull dir, amb un ordre, amb una regulació, un acord de convivència regulat des de serveis socials, i l'Ajuntament doncs, podria posar en una oferta de lloguer social aquest tipus d'habitatge.
Però solament una pregunta, Salva, sense entrar en discussió. No seria millor arribar a acords amb aquestes entitats bancàries que posessin pis abans d'ocupar-lo? Tot això ja et dic, t'ho dic perquè abans t'ho he comentat. Tenim que veure lo de l'Ada Colau amb el tema d'ocupar pisos. Ha sigut nefast. Mm-hmm. O sigui, un dels problemes principals que hi ha a Barcelona va ser ocupem els pisos i està passant el que està passant. Vale? Jo crec que s'ha de tindre i s'ha de fer les coses amb cura, pensant el que volem i a on anem. Allò va tensionar el mercat. A l'ocupar vivendes tensiona el mercat, tensiona els propietaris no saben si llogar o vendre. No, cuidado,
Bueno, però és que des de la CUP aquest és el nostre...
No, paper. Si la filosofia... vull dir, la filosofia l'entenc.
Tensionar el mercat, sí. I aquesta lluita, bueno, contra... Per això ens diuen
anticapitalistes. Jo poso un exemple. Jo, per exemple, a Santa Coloma, vale, la meva companya Núria Parlón ha signat convenis, per exemple, amb la Caixa, amb pisos i tal, i per al tema d'habitatge social. Vale? No tensionem el mercat perquè produïm uns altres efectes.
Jo crec que es tracta d'això, d'arribar a acords, vale? I després, com bé comentaves, ja que ho compartim, i possiblement també serà una mesura per Tiana, tindrem que estudiar la possibilitat de comprar patrimoni.
Sí, sí, sí. Que, una oportunitat.
És una de les possibilitats que tindrem que fer. Si aquest acord es dona les eines per poder tanteig i retracte sobre aquesta compra-venda, possiblement, estudiant-ho, podríem recuperar i comprar patrimoni. No ho sé, seria una primera idea que afectaria directament a Tiana, perquè això és a nivell estatal, però podríem estudiar si segons quina tipologia de vivenda l'Ajuntament estaria interessat en comprar-la o no. Jo estic molt content de l'acord que s'ha signat amb el tema de vessants, perquè tindrem 18 vivendes, si no recordo malament, i seran de propietat de l'Ajuntament. Això es dona infinitat de possibilitats, perquè tenim patrimoni i també tenim finançació per poder continuar i poder comprar més patrimoni, sempre i quan estigui ben gestionat, i que volem continuar gestionant-ho bé.
Jo comentant això que han comentat de les habitacions, home, a mi em sembla que una persona quan s'independitza s'independitza de la seva família i tal, un jove, home, jo crec que el que vol primer és tenir el seu espai, no? El seu espai, jo crec que això d'ocupar, de llogar habitacions, jo crec que la gent ho pren com una mesura temporal, temporal. Jo això de comprar patrimoni, que després doncs, com ha proposat els de la CUP, jo no ho veig, jo perquè Tiana no ho veig. Jo, en tot cas, sí que veig apartaments per a joves, com el tipus que es van fer al camí de dalt de l'Ella, de Visore. Aquesta promoció jo crec que és la tipologia per començar, no? Aviam, aquí s'han barrejat diverses coses, no? Per exemple, parlant del rescat de la banca, jo els recordo que és una mesura que genera controvèrsia, però s'ha d'explicar molt bé, no s'hi val això d'enganyar la gent, de dir tot el que es va invertir en lo de la banca. La banca també hi havia els estalvis de tot, de classes treballadores, de classes mitjanes i de tot el món. O sigui, si no es rescatava la banca, queia el sistema financer i la gent perdia els seus estalvis. Això s'ha d'explicar. Per això es va rescatar la banca. Per això se va rescatar la banca. I altres problemes, perquè el problema va ser que moltes d'aquests bancs eren caixes públiques on van entrar en els consells d'administració polítics. Per exemple, Caixa Catalunya, estem veient aquests dies que era una caixa de la Diputació de Barcelona, el senyor Narcís Serra era un dels seus presidents i es van acordar sous extraordinaris. Per tant, hi ha els consells d'administració, igual que a Caja Madrid, on estava un expresident, un exvicepresident econòmic del govern, del partit que jo represento. En el consell d'administració hi havia membres, les famoses targetes black, hi ha membres de totes les forces polítiques que en aquell moment hi havia a la Comunitat de Madrid, tant del PP com del PSOE com d'Izquierda Unida, i hi ha alguns que estan imputats també, perquè hi ha un conseller que entrarà a la presó en els propers dies, igual que el president, no?, del seu moment. Per tant, el rescat de la banca es va fer per salvar els estalvis de la gent, i això s'ha d'explicar, o sigui, no cal això de mentir, o sigui, no, la gent, l'Estat no va salvant aquí bancs perquè va, sinó per salvar els estalvis de la gent, de tots. Per tant, jo crec que el preu del sòl és molt important, perquè això repercuteix en el preu dels lloguers, lògicament. La prova la tenim, que l'Ajuntament de Tiana, quan ha fet la promoció dels vessants, ha venut aquest terreny a la constructora. No li ha regalat a la constructora. L'ha venut i l'Ajuntament obtindrà uns ingressos en forma d'habitatges. Per tant, jo crec que la principal mesura, ja l'hem revertit, és la promoció d'habitatges. La promoció d'habitatges de promoció pública. Jo crec que això és el que fa baixar l'estancament, i el que sí que s'ha de dir és que al propietari se li han de donar les garanties, lògicament. O sigui, totes les mesures que s'han fet van encaminades o les que es van fer des de l'etapa del govern del Partit Popular anaven encaminades a garantir al propietari i, lògicament, que hi hagi doncs, una rodada. Pensem que els habitatges de lloguer estaven pensats, de promoció pública, estaven pensats per un període de 5 anys. Ara, l'acord que vam subscriure en el passat ple, se li feia una pròrroga. Es farà una revisió dels contractes dels habitatges de Visoren i aquelles persones que segueixin complint les condicions per les quals van firmar aquest contracte de 5 anys se'ls hi prorrogarà, i aquelles persones que no compleixin aquests requisits doncs passaran una altra persona de la llista d'espera. Per tant, jo crec que aquest és el camí: promoció d'habitatges de lloguer i per reactivar el mercat del lloguer, que jo crec que és la millor solució. O sigui, tu a un privat no li pots dir: mira, doncs a partir d'ara la teva casa de 180 o el teu pis de 180 metres quadrats de Tiana l'hauràs de lloguer a un lloguer just de 200 euros. No sé si un propietari estarà d'acord amb això. Jo ho llenço aquí, Vinga.
Home, jo seguint amb l'argumentari aquest, aviam, el que està clar és que alguna cosa s'ha de fer. És a dir, si tots estem d'acord amb que hi ha una demanda superior de pisos i resulta que superior dels que es construeixen, però resulta que tenim pisos buits, on està el problema? Doncs de qui són aquests pisos buits? Jo dubto que la idea principal sigui d'anar a regular el petit propietari, o sigui, el propietari que té la seva casa en propietat i en té una altra que la lloga. No crec que sigui la idea, ni tampoc sigui el camí. No crec que el tema de la regulació del mercat de lloguer sigui degut a l'especulació dels petits propietaris. El problema jo crec que ve de fons. Qui són els grans propietaris i qui són els grans beneficiaris de que els preus de lloguer pugin? No sé, és on ens hauríem de preguntar tots i és on ha de començar la regulació. Jo, aquí, evidentment, estem en un mercat lliure i és molt difícil, torno al meu discurs d'abans, és molt difícil regular això, però si no ens movem, això es queda així i ja veurem com acaba. És a dir, hi ha greus problemes, ja no parlo de Tiana. Tiana té el sòl que té l'habitatge que té, la tipologia, el tipus de gent que hi viu, però sí que és cert que molts joves d'aquí han de marxar, una. Però a on han de marxar? Perquè dius, al centre de Badalona? No crec. Al centre de Barcelona, menys. I clar, què farem al final? On ens anirem a viure? On anirà a viure la gent treballadora, la gent normal? És que és un problema, és un problema greu. Diuen, si no garantim els drets de l'arrendador, del llogater, home, no garantim. Jo penso que hi ha mesures que es poden adoptar per garantir-li que les facilitats en quant al cobrament, evidentment, el que no se li pot garantir és sí o sí que cobri, però pensem que també hi ha mesures per fer-ho, perquè tu pots assegurar el pagament de la vivenda. Et costarà més? Sí, et costarà més, però fins ara, fins, el lloguer ha existit sempre, no? No crec que, o sigui, crec que potser estan més garantits en quant a la rapidesa del procediment judicial, en quant al tema de les assegurances aquestes que existeixen, en quant al cobrament. Ara, no, ja torno a repetir, no crec que siguin aquests petits propietaris els que regulin i tensionin el mercat dels lloguers. Aleshores, com començar? Jo crec que és una bona mesura. Creiem que és una bona mesura, creiem que serà una manera de començar a regular aquest mercat, i evidentment també es poden arribar a convenis amb les entitats bancàries que tenen pisos buits. Però quan hi arribarem? Quan vegin que aquí els ajuntaments, que els poders públics donen un suport i exerceixen una força. En definitiva, els poders públics no deixen de ser els representants de tots nosaltres.
Jo crec que també és perquè aquí hem tingut una cultura de que no es fomentava l'habitatge de lloguer. O sigui, aquí la gent, jo crec que també és la nostra manera de pensar, no? Tenir una propietat per si el dia de demà passa alguna cosa, no? Tenir un coixí, tenir un tal. Jo crec que també rau d'això, no? De la nostra cultura de la propietat, de tenir alguna cosa en la propietat. I després, aviam, les xifres, hem de dir on estan situats aquests habitatges on estan buits. Recordem que la bombolla immobiliària el que va provocar és que hi hagi, per exemple, aquí a Olesa de Montserrat, que està a diversos quilòmetres de Barcelona, com tothom ja sap, hi ha promocions senceres sense vendre. O sigui, l'esclat de la bombolla immobiliària també va provocar això, no? Que moltes zones es quedessin sense urbanitzar. Per tant, hem de veure on està la demanda d'habitatge. L'habitatge està aquí, aquesta demanda, però les xifres és que tenim pisos buits, però en altres poblacions, hem de pensar que Catalunya no és només Barcelona, sinó que també hi ha altres poblacions. El que passa que, clar, que hem de buscar també solucions, millorar els llocs de treball, no? La concentració de Barcelona provoca que tota la gent vagi a treballar a Barcelona, llavors la gent vol viure al costat de Barcelona. Bueno, això també va provocar que, per exemple, a Manresa fins i tot la gent s'anés a viure. I, per tant, hem de pensar que potser fomentant altres mesures com millor transport públic, etc, etc, doncs tot això també s'ha de posar sobre la taula.
Abans de continuar, farem una petita pausa. Seguirem amb el debat i un parell de preguntes més. D'acord?
Ara i aquí, a Ràdio Tiana.